programa de música i història de Ràdio Contrabanda, en el qual barregem tots els estils musicals i expliquem la història, el context històric de la música que posem en cada programa. Avui, en el nostre recorregut per la música i la història del segle XX, ens situarem a l'any 1937. I per això estem escoltant aquesta música del compositor català i espanyol Robert Gerhard, una música que es diu Alegrías i que va estar composada als voltants d'aquest any 1937 que avui anem a abocar. És una música clàssica, sinfònica, per orquestra, escrita dins de la corrent del nacionalisme musical, corrent en la qual també hi havia altres compositors com Manuel de Falla, com Enrique Granados, i altres compositors com Joaquín Rodrigo, i que de la qual també formava part d'aquest compositor Robert Gerhard, que en aquests anys estava composant i dirigint a l'Espanya, de la qual anem a parlar immediatament. Espanya. Espanya que en aquests anys, finals dels anys 30, es va constituir el centre de l'atenció de tot el món, perquè estaven succeint dos fets històrics molt importants. Per una part, la guerra d'Espanya, i per altra part, la Revolució Espanyola. La guerra d'Espanya. Espanya tenia a partir de l'any 1931 tenia un govern republicà, s'havia destronat el rei Alfons XIII i hi havia la República Espanyola, la Segona República Espanyola. A finals del segle XIX hi va haver la Primera República, que va durar molt poc, i aquesta Segona República, que va començar l'any 1931, com deia, i va durar fins a l'any 1939, la qual va ser anul·lada, suprimida pel general Franco, que va constituir a partir de llavors un govern dictatorial, una dictadura. A l'any 1937 ens trobem en plena Guerra Civil Espanyola. Guerra Civil que va començar l'any anterior, al juliol de 1936, bé, una mica abans, el mes de febrer, guanyen les eleccions de la República al Front Popular, un front d'esquerres, estava format pels partits socialistes, el partit comunista, i també hi participaven els anarquistes. Per primera vegada en la història d'Espanya, els anarquistes s'avenien a formar part d'un govern. Era un govern que estava clarament escurat, molt, molt, molt d'esquerres. I el juliol d'aquest any, de l'any anterior al que estem abocant avui, 1936, s'aixeca amb armes una part de l'exèrcit espanyol comandada pel general Franco. Sublevació militar o cop d'estat militar que estava finançat i organitzat per tota la dreta espanyola, la dreta econòmica, els latifundistes, que estaven molt, molt contra la república perquè s'havia aprovat una llei de reforma agrària, I també l'Església Catòlica, que estava molt, molt, també molt, molt molesta amb la República, perquè havia creat una escola laica que feia la competència de les seves escoles religioses. El monopoli que havien tingut l'Església Catòlica de l'ensenyament a Espanya durant molts segles. Bé, doncs s'aixeca el general Franco amb un cop d'estat que es pensaven que tindria immediat èxit i tiraria a terra el govern de la República, però no és així. Gràcies a que una part de l'exèrcit no es va passar als sublevats i sobretot gràcies a que el govern va donar armes als obrers, als sindicats obrers, que van reclamar que els donguessin armes i ho van aconseguir, doncs va haver una resistència molt forta contra l'aixecament militar i llavors no va triomfar de seguida a tot Espanya. Concretament a Barcelona, la resistència armada dels obrers, sobretot obrers anarquistes, però també d'alguns obrers del POM, que era un partit comunista trotskista que després en parlarem molt, doncs van resistir molt valentament els militars alçats i van aconseguir que fracassés l'alçament militar a Barcelona i es posés a la presó els que l'havien protagonitzat. Per tant, Espanya va quedar dividida en dos bàndols. Per una banda, el bàndol dels que havia caigut en poder dels sublevats, el qual no vol dir que la població d'aquesta part d'Espanya estigués a favor dels sublevats, però per els motius que fos va caure en poder d'ells. I per altra banda, l'Espanya, que estava controlada que era fidel al govern de la República Espanyola. L'any 1937, que avui anem a abocar, la situació d'aquesta guerra és de taules. Vull dir, sabem que la guerra la va perdre la Guàrdia de la República l'any 1939, però en aquests moments encara hi ha unes esperances molt, molt fundades de que aquesta guerra, la República guanyi aquesta guerra. El govern, els sublevats, s'han apoderat del nord d'Espanya, menys el País Basc, de Castella i Lleó, una part d'Andalusia i d'Extremadura. En canvi, el govern de la República encara controla Madrid, Barcelona, València, Granada, Almeria, Castella-La Manxa, i Aragó i Saragossa, i el País Basc. Aquesta és una mica la situació d'aquesta 1937. Hi ha una gran ofensiva del govern de la República i de les milícies populars, perquè haig de dir que en aquesta primera fase de la guerra els protagonistes de la resistència als sublevats sobretot van ser en part exèrcit regular, però molt milícies populars que depenien dels diferents sindicats i que tenien armes i que se'n van anar al front a lluitar com un exèrcit, diguéssim, en part com un exèrcit guerriller. Hi havia, per exemple, moltes dones dintre d'aquestes milícies. La disciplina militar no hi era, sinó que era una relació de companys entre tots els soldats. I s'ha de dir que, a pesar d'aquesta aparent, diguéssim, no experiència, no ordre militar, doncs aquestes milícies populars van aconseguir bastantes victòries i van aconseguir resistir, que resistís a la República a moltes parts d'Espanya i a molts fronts de la guerra. Part d'aquest exèrcit popular el van integrar les Brigades Internacionals. Les Brigades Internacionals van ser uns grups de voluntaris voluntaris antifeixistes, perquè no us he dit que el general Franco tenia una ideologia nacional-catòlica, però també tenyida d'admiració pels feixistes, o sigui, pels sistemes autoritaris i totalitaris de dretes que governaven a Itàlia, a Mussolini, i a Alemanya, amb Adolf Hitler. Llavors, per aquest alineament del franquisme amb el feixisme espany, diguéssim, d'europeus, va fer que molts antifeixistes d'Europa i també d'Estats Units d'Amèrica vinguessin a Espanya a lluitar contra el feixisme del Franco i a favor de la República. Aquestes brigades internacionals van protagonitzar molts fets de guerra, i en aquest any 1937 hi va haver la batalla del Jarama, en el qual es van batre amb molta valentia aquestes brigades internacionals, i concretament la brigada Lincoln, que era una brigada formada per persones d'Estats Units d'Amèrica, persones molt d'esquerres, molts d'ells membres del Partit Comunista, que llavors existia a Estats Units d'Amèrica, i que van venir a Espanya a jugar-se la vida per defensar la República. Aquests militars o aquestes milícies en el front, per donar-se valor, doncs, cantaven una sèrie de cançons, moltes agafades de la cançó popular espanyola, que els hi posaven lletres relatives a la guerra i a la lluita, i algunes cançons populars dels països d'on venien. Llavors, aquestes brigades, Brigada Lincoln, cantava una cançó que es deia el Valle del Jarama, que era una lletra en castellà referent a la batalla d'un espiritual negre que es deia Red River Valley. Anem a escoltar aquesta cançó dels milicians de la Brigada Lincoln amb una versió que va fer als anys 60 el cantant de folk Pete Seeger amb The Almanac Singers. Anem a escoltar, doncs, Jarama Valley.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell. Proud of the Lincoln Battalion and the fight for Madrid that it made. There we fought like true sons of the people as part of the 15th Brigade. But its memory we ne'er will forget. So before we conclude this reunion, let us stand to our glorious bed.
Jarama Valley, cançó de la Brigada Lincoln, la Brigada Internacional que estava lluitant a favor de la República, en aquest any 1937 que avui estem abocant. Un altre fet destacat de la guerra d'aquest any va ser el bombardeig de la població basca de Guernica per part de l'aviació alemana, l'aviació de Hitler. Franco comptava amb el suport de l'Alemanya feixista de Mussolini, de la Itàlia feixista de Mussolini i de l'Alemanya nazi de Hitler. Suport que era tant amb armament que els enviaven a Franco, a l'exèrcit de Franco, com amb avions que venien directament alemanys i italians a bombardejar les poblacions espanyoles. Barcelona va patir molts bombardejos d'aquests, també barcos italians van venir a bombardejar Barcelona i a València i Alacant, i és tristament famós, es va fer el bombardeig de Guernica perquè els avions alemanys nazis van arrasar la ciutat de Guernica al País Basc. Fet que està relacionat amb un altre fet que va passar aquest 1937, que va ser que a París va haver una exposició internacional i la República Espanyola, a pesar d'estar en guerra, va tenir la força, diguéssim, per posar un pavelló a l'exposició internacional, un pavelló que arquitectònicament va ser molt, molt famós, va ser construït per Josep Lluís Sert, un arquitecte racionalista, i es va fer encara més famós perquè va exposar per primera vegada el quadre Guernica de Pablo Picasso, quadre que es va pintar precisament per homenatjar o per recordar aquest bombardeig i arrasament de Guernica pels avions de l'Alemanya de Hitler. I bé, a més de la guerra a Espanya, hi va haver en aquests anys que estem abocant, hi va haver una revolució, la Revolució Espanyola. La Revolució Espanyola va començar la Guerra Civil, el juliol del 1936, i va durar pràcticament un any, o un any una mica més, va durar l'any 36 i el 37, i per tant va ser molt curta, però va ser important perquè ha sigut en la història una de les poques vegades en què una revolució llibertària es va fer realitat durant un temps determinat. Potser junt amb la Comuna de París ha sigut l'única experiència històrica o les més importants en les quals una revolució llibertària es va fer realitat, es va aplicar realment. Què va consistir? Doncs va consistir en que a Barcelona, als llocs de Catalunya i en part d'Aragó també, doncs un cop van ser els obrers anarquistes els que van derrotar els franquistes amb les armes, llavors doncs, van voler aplicar fer la revolució, i llavors doncs es van anul·lar a les fàbriques més importants els patrons, es van passar a ser dirigides per consells obrers, molts municipis i ajuntaments també van ser dirigits per consells populars del municipi, es van anul·lar tots els protocols a la ciutat, a Barcelona la gent no es deien vostè, sinó que es deien com camarada uns als altres, molta gent anaven vestits de milicians, hi havia pancartes per tot arreu, realment el poble es va fer càrrec del poder en moltes instàncies. També, evidentment, hi havia les milícies, milícies populars, que estaven amb els quals la disciplina militar era diferent, vull dir que no hi havia una jerarquia de comandament, sinó que hi havia gent, sí, hi havia responsables de cada àrea, però no era allò a sus órdenes com passava amb l'exèrcit tradicional. Bé, aquesta... Perdoneu, aquesta revolució va ser des del principi que no va ser ben vista per la part més burgesa de la República. També s'ha de dir que a la República hi havia un exèrcit regular, que una part de l'exèrcit regular es va posar al costat del govern de la República, i aquesta revolució no era ben vista tant pel govern de la República Central de Madrid com pel govern de la Generalitat de Catalunya, que estava en mans d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'un partit, diguéssim, de la petita burgesia, com tampoc pels comunistes. Els comunistes, que en aquells moments a Barcelona estaven representats pel Partit Socialista Unificat de Catalunya, pel PSUC, que era el Partit Comunista Català, i que tant per les seves idees com per influència per la seva obediència a la Tercera Internacional, que estava dirigida pel president de la Unió Soviètica i dictador Joseph Stalin, que en aquesta època tenia una teoria de que no s'havia de fer una revolució, sinó que s'havia d'anar contra el feixisme aliats amb la burgesia, que en cap cas s'havia de tirar endavant una revolució. Llavors, hi havia una contradicció entre, per una part, els anarquistes de la CNT, que era el sindicat més poderós i més important a Espanya, sobretot a Catalunya, Aragó i Andalusia, i també un partit comunista trotskista que es deia el POUM, Partit Obrer d'Unificació Marxista, que també estava a favor de fer la revolució. Era un partit que també tenia moltes milícies i al front, i que era un partit que estava a favor de fer la revolució al mateix temps. I per altra banda estaven, doncs, ja us dic, a Barcelona el govern de la Generalitat d'Esquerra Republicana i el PSUC, que cada vegada anava a tenir més influència, perquè tant a Catalunya com al govern, com a Espanya, el govern de la República Espanyola, perquè l'únic subministrament d'armament que tenia la República era el de la Unió Soviètica. Perquè els països amb teoria democràtics d'Europa, Gran Bretanya, França i també els Estats Units, van decidir no intervenir, van decidir que no era una cosa dels espanyols i per tant no van armar l'exèrcit de la República, no van donar cap suport a l'exèrcit de la República, mentre que a canvi Alemanya i la Itàlia feixistes sí que donaven un suport molt fort a l'exèrcit de Franco. Bé, llavors aquesta contradicció es va fer cada vegada més explosiva i va arribar un moment, a l'any 1937, al mes de maig de 1937, en el qual va explotar aquesta contradicció. Hi va haver una guerra interna dintre de Catalunya, sobretot a la ciutat de Barcelona, en la qual va haver tirosets pels carrers durant una setmana o dues setmanes. Per una banda estaven els anarquistes i els del POUM, i per altra banda els comunistes i la Guàrdia d'Assalt de la Generalitat de Catalunya, la policia de la Generalitat. Va haver molts tirosejos, va haver barricades a Barcelona, va ser una cosa que es coneix com els fets de maig, i va acabar, doncs, amb la victòria, diguéssim, gràcies a que va arribar de València un reforç important del govern de la República, doncs va acabar amb la derrota dels anarquistes i del POUM. Derrota a partir de la qual es va començar el declivi d'aquesta revolució, que es va anar desmantelant poc a poc, que es van anar tornant les fàbriques als seus amos, es van anar restablint la disciplina militar a l'exèrcit, es van anul·lar, de fet, es va obligar a les milícies a integrar-se amb l'exèrcit regular, i la revolució, doncs, es va anar extingint i es va acabar. Hi ha dos documents de tot això que us estic explicant, molt interessants, que podeu consultar. L'un és el llibre que es diu Homenatge a Catalunya, de l'escriptor britànic George Orwell, que explica molt bé aquests fets de maig de Barcelona. I l'altre és la pel·lícula Tierra y Libertad, de Ken Loach, el cineasta britànic, que també explica els fets aquests des del punt de vista del front, o sigui, d'un grup de milicians del POM que són reduïts i obligats a formar part de l'exèrcit regular per part d'un destacament del exèrcit regular comandat per comunistes. Llavors, expliquen molt bé aquests dos documents, tots aquests fets que us estic explicant. I mentrestant, vaig a posar ara una cançó que s'escoltava per la ràdio en aquests anys tan convulsos, en aquest any 1937 tan convuls, una cançó que és una copla que cantada per Estrellita Castro, que era una persona, una cantant de copla que es va quedar a la zona ocupada pels franquistes, a la zona nacional, però aquesta cançó, que és de Valverde, León i Quiroga, expressa molt bé la tragèdia de la Guerra Civil en Espanya en aquests anys. La cançó és un passo doble que es diu Suspiros d'Espanya, cantat, doncs, per Estrellita Castro.
Dios, con tu poder, hundido a tu rodita bajo, y hacer con ellos una mujer, y haré cumplir tu voluntad.
cada hijo en falla de ti, porque me arrancan de mi rosal. Quiero yo volver a ser la luz de aquel regido de sol, hecha mujer por voluntad de Dios. Ay, madre mía, ay, quien pudiera dar luz del día y al rayar la amanecía sobre España renacer. Mi pensamiento al revés mío, el firmamento de huesos míos, y sobre España como gota de rocío lo dejó caer en mí. Corazón, España te mío, y el eco llevará de mi canción a España en un suspiro.
Suspiros de España, Estrellita Castro, cançó que expressava el sentiment de la gent davant del patiment que ocasionava en el poble aquesta guerra civil, i guerra civil que evidentment va ser patiment, diguéssim, que va ser provocat pels que van començar aquesta guerra, pels que es van alçar contra el govern legítim de la República, i pels que van assassinar tanta gent del poble a Espanya. I ara passem cap a un altre país, passem cap a Alemanya, país que estava totalment relacionat amb el que estem dient ara, que estava implicat amb aquesta guerra d'Espanya. Alemanya, aquesta 1937, estava governada per Adolf Hitler, i pel partit nazista, pel partit nazi. El Hitler estava ja en plena possessió de tots els poders, era el dictador, va suprimir tots els altres partits polítics, això ja feia 2 o 3 anys que era així, va suprimir els sindicats, era una dictadura totalment personalista, i s'estava ja preparant per la guerra mundial, que començaria a l'any 1940. Estava ja armant-se, creant una gran a partir de la seva indústria potent, estava dedicant-la a preparar-se per la guerra. Hitler era un personatge que li agradava la música, li agradava un cert tipus de música. De tots he sabut que el Hitler era un gran amant de Wagner, de Richard Wagner, de la música de Richard Wagner. Hi ha una escena molt, molt divertida d'una política de la pel·lícula Manhattan de Woody Allen, que Woody Allen la seva noia li diu d'anar a escoltar una òpera de Wagner, i diu, no, és que Wagner jo no vull, quan l'escolto em venen ganes d'invadir França. O sigui que això és d'una forma molt graciosa, pues il·lustra aquesta mort de Hitler per Richard Wagner. També li va agradar el nazisme, una música que es va estrenar aquest any 1937, una música d'un músic que es deia Karl Orff, que es deia Carmina Burana, i que va ser molt del gust dels jerarques nazis. Va rebre molts elogis de Goebbels, del tristament conegut lloctinent de Hitler, Goebbels, i bé, aquesta era la música que li agradava en els nazis. No els agradava, en canvi, la música de molts altres músics que van haver de marxar, van haver d'exiliar-se, músics com tots els músics, per exemple, de l'Escola de Viena, de música clàssica, de l'Escola de Viena, que feien música tonal, música dodecafònica. Aquesta no li agradaven a Hitler i als nazis. Un d'aquests músics, Alban Berg, estrena l'any 1937, estrena a Zúrich, o sigui, perquè ell se'n va haver d'anar d'Alemanya, estrena, Zúrich estava a Suïssa, estrena una música, una òpera concretament, que és una de les òperes més importants del segle XX i de la història de l'òpera. És una òpera que es diu Lulu. Alban Berg era un músic que, dintre de l'escola dodecafònica, escola que va crear el gran músic Anne Schoenberg, i Berg era un discípul de Schoenberg, i la composició dodecafònica era una composició que consistia en abandonar totalment la tonalitat, o sigui, les músiques no tenien una tonalitat que fos central amb la música, sinó que no hi havia tonalitat central, i llavors totes les 12 notes de l'escala cromàtica tenien la mateixa importància. Llavors, el dodecafonisme era un mètode en el qual hi havia una sèrie de normes per tal de que aquestes notes no es repetissin cap d'elles abans de que s'hagin tocat totes les altres. En fi, era una sèrie de mètodes per obligar a que la música fos per força, no recordés mai la música tonal que havia viscut anteriorment amb la música clàssica sinfònica. Llavors, Alban Berg era un que aquesta disciplina dodecafònica l'utilitzava d'una forma molt expressiva, molt expressionista, i a vegades es prenia algunes llicències en favor de l'expressió musical. Al contrari que un altre músic d'aquesta escola, que era Anton Webern, que per contrari feia una música molt freda i molt matemàtica seguint les normes dodecafòniques. Alban Berg va composar una, abans de Lulu, una altra òpera també molt important que es diu Wozzeck, òpera de la qual ja vam parlar en un altre programa d'aquesta sèrie de músiques del segle XX, i aquesta òpera Lulu es va estrenar un cop Berg era ja mort. Berg va morir l'any 1935 i es va estrenar pòstumament aquesta òpera Lulu en una versió incompleta perquè Berg no l'havia pogut acabar. L'estrena de la versió completa, que la va completar un altre músic, es va fer als anys 70 del segle XX, o sigui, bastant més tard. Però aquesta 1937 a Zúrich, com hem dit, s'estrena la versió incompleta de Lulu. Anem a escoltar. Lulu és una òpera que sintetitza una mica totes les avantguardes dels anys 30. Per una banda, és una òpera en la qual apareix la lluita de classes, o sigui, la part política, d'una forma molt, molt descarnada. També apareix l'atreviment sexual dels anys 30, és una òpera en la qual apareix la protagonista Lulu, és una dona molt promíscua que té relacions amb molts homes i finalment també és prostituta durant una part de l'òpera, bueno, al final és prostituta, fa la prostitució. També és lesbiana perquè té una amant dona, que és una altra protagonista de l'òpera, que és una marquesa. I també hi ha cites musicals a la música de cabaret, al teatre de cabaret de Bertolt Brecht i Courbet, i també hi ha aquesta mètode de composició dodecafònic que hi ha en aquesta òpera Lulu. Per tant, és una òpera que sintetitza una mica totes les avantguardes dels anys 30. Hem escoltat aquesta Lulu dos fragments. Primer escoltarem una part de l'acte primer en una versió que va fer el Teatre d'Òpera de Salzburg, protagonitzat per la cantant Patricia Petibon.
Schalten Sie die nächste Nummer ein. Es merkt kein Mensch, ob Sie jetzt tanzen oder in fünf Minuten. Komme an den Glocken. Kannst du die Szene gegen mich ausspielen?
Sie haben recht, dass sie mir zeigen, wo ich hingehöre, indem sie mich vor ihrer Braut tanzen lassen.
Bei deiner Herkunft ist es ein Glück für dich, vor anständigen Leuten aufzutreten.
Was aus mir geworden wäre, wenn sie mich
Willst du denn heute etwas anderes als damals?
Gott sei Dank, nein!
Das ist echt!
Wirklich nicht!
dann auf die Bühne.
Nur eine Minute, ich bitte. Ich kann mich gar nicht aufrecht halten. Ein Wörtchen nehmen.
Was wollte der Prinz hier?
Er nimmt mich mit nach Afrika!
Afrika!
Sie haben mich ja zu Tänzerin gemacht, damit eine Frau, der mich mitnimmt.
Doch nicht nach Afrika!
Warum haben Sie mich denn nicht in Ohnmacht verlassen?
Weil ich leider keinen Grund hatte, an deine Ohnmacht zu glauben.
Sie hielten es unendlich
aus. Ich weiß zu gut, dass du unverwüstlich bist.
Das wissen sie also doch.
Sieh mich nicht so unverschämt an. Ich gehe, sobald es klingelt.
Seite der Frau, die mich behält.
Tritum.
Suchen Sie nicht, mich zu retten!
Jetzt kommt die
aquest fragment de l'òpera Lulú d'Alban Berg, concretament al final del primer acte. I ara escoltarem un fragment molt més curt, que és el final de l'òpera, el final en el qual això que hem escoltat era una disputa entre Lulú i un dels seus amants. Al final, doncs, aquest tros que escoltarem molt curt, Lulú és en presència de la seva amant, que és la duquesa, la marquesa de no sé quin nom, Lulú és assassinada, és prostituta, llavors la marquesa li va retreure que sigui prostituta i se la volen dur, però llavors és assassinada per un dels seus clients. Anem a escoltar aquest fragment petit, aquest final de Lulú, amb una versió que va fer el director català Calisto Vieito al Liceu de Barcelona.
Thank you.
final de l'òpera Lulu d'Alban Berg, amb aquests terribles acords de 10 o 12 notes, de moltes notes, acords dissonants, terribles, amb els instruments de vent i la percussió, amb aquesta composició decafònica utilitzada d'una manera tan expressiva per Alban Berg. Molt bé, doncs, us recordo que esteu al programa Músiques del Segle XX, programa que estem a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada, que també el podeu escoltar, aquest programa, per internet, per la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org, i que aquest programa es repeteix també els, a part dels dissabtes a les 12, es repeteix també els dimarts de 2:30 a 4 de la tarda. O sigui, el podreu tornar a sentir dimarts que ve en aquest horari. Molt bé, doncs continuem amb el nostre recorregut per la música i la història de l'any 1937. I ara anem a la França. França, que en aquesta època estava governada per un govern del Front Popular, igual que el que hi havia a Espanya, un govern en el qual hi havia republicans d'esquerres, socialistes i comunistes, un govern molt d'esquerres, per tant. França, que no es veia venir el que li vindria al damunt al cap de 3 anys, quan seria invadida i ocupada per l'exèrcit alemany de Hitler. Aquesta època encara no s'ho veien venir. I França, en la qual, pel que fa a la música, a part de la música seva pròpia francesa, del chansonnier, del Chevalier, de Tino Rossi, de Charles Trenet, també era molt popular el jazz. El jazz era molt, molt popular a París i a França. El jazz arribava dels Estats Units, però tenia molt bona acollida a França. Molts músics de jazz ja des dels anys 20 van començar a viatjar a França i a París i a tocar a França i a París. I també a partir d'una institució que existia, que era el Hot Club de França, que era una institució que feia els seus concerts i tenia els seus grups de música també, apareixen els primers jazzmen europeus importants, sobretot un, que és el guitarrista Django Reinhardt, i també el violinista Stefan Grappelli, creadors del jazz que s'anomena jazz manouche. Jazz manouche, jazz gitano, perquè Django Reinhardt era de raça gitana, i feien un tipus de jazz molt, 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 molt particular, molt especial, que es va constituir com un gènere, com un estil específic dins del jazz, i que ha continuat durant tota la història del jazz i fins avui en dia. Avui en dia sabeu que hi ha grups que toquen jazz d'aquest manouche encara, no? Doncs bé, aquest jazz el va crear aquest Django Reinhardt, músic gitano francès, vivia a França, i precisament l'any 1937 va gravar aquesta cançó que anem a escoltar ara amb el grup del Hot Club de França i amb Stefan Grappelli al violí. Django Reinhardt era un guitarrista. I anem a escoltar doncs aquesta Minor Swing. Thank you. Jaco Reinhardt, Stefan Grappelli, en aquesta Minor Swing, aquesta peça de jazz gravada a França l'any 1937. I en l'estil del jazz, del braç d'aquest estil, saltem l'Atlàntic i ens anem cap als Estats Units d'Amèrica, on també en aquesta època estaven sota el govern del president Theodore, del president Franklin Delano Roosevelt, president que va aplicar unes polítiques que s'anomenaren del New Deal, ja les hem explicat en altres programes d'aquesta sèrie, polítiques per les quals els Estats Units va sortir de la depressió econòmica amb la que estava, de la Gran Depressió, programes de foment de l'economia a través de la inversió pública, també de creació dels serveis públics de sanitat, d'educació, programes que van aconseguir que els Estats Units es convertís finalment en una nació de les més potents del món. En aquests anys, doncs, que són el segon mandat del president Roosevelt, la música segueix, en l'estil de jazz, segueix l'estil swing, i en la música clàssica segueix la música clàssica populista. Ara escoltarem dos exemples d'aquests dos diferents gèneres musicals. El swing en el jazz era aquell estil protagonitzat per les grans formacions, les big bands, les grans bandes, estil que estava molt orientat al ball, i en el qual el ritme era bàsicament un 4x4 que facilitava el seu caràcter ballable, i estava, ja us dic, tocat per aquestes grans agrupacions de 15-20 músics, orquestres com les de Duke Ellington, Count Basie, Artie Shaw, Buddy Herman. I aquest que anem a escoltar ara, Benny Goodman, que era un clarinetista que tenia una big band d'aquestes, i en aquests anys va gravar aquesta cançó que anem a escoltar ara, aquesta peça, que es diu Alexander's Ragtime Band, tocat doncs per la banda de Benny Goodman. La big band de Benny Goodman, hem escoltat aquesta Alexander Ragtime Band, i ara anem a escoltar una altra peça d'aquesta orquestra, que és la que es diu St. Louis Blues. Thank you. St. Louis Blues, orquestra de Benny Goodman. I això pel que fa al jazz, que es tocava aquest any 1937 als Estats Units. I pel que fa a la música clàssica, la música sinfònica, continuava predominant l'estil populista, anomenat populista, un estil que estava fomentat per la política aquesta del New Deal, i era un estil que pretenia era acostar la música clàssica al poble, educar el poble en la música clàssica, i per tant era una música que, a diferència de l'avantguarda europea, que era més trencadora i potser més elitista, aquesta música el que volia era posava pel davant la comprensió, que no pas la provocació i l'avantguarda. Músics d'aquesta escola van ser Aaron Copland, Roger Sessions, Virgil Thompson, Ruth Seeger, i aquest que escoltarem ara, una música, Samuel Barber, del qual escoltarem una música que es va fer molt, molt, molt famosa, que s'ha tocat molt després, que és una música per orquestra de corda, que és l'Adagio per corda de Samuel Barber.
Thank you.
Adagio per corda de Samuel Barber, aquesta composició del músic nord-americà estrenada a l'any 1937, que avui estem abocant en aquest programa Músiques del segle XX. I ara passem dins del mateix continent, passem dels Estats Units d'Amèrica, anem cap al sud i anem cap a l'Argentina. Argentina, que en aquests anys estava governada per governs militars, no va ser fins als anys 40 que va prendre el poder el general Perón, perquè aquests anys encara eren governs militars, i els anys 30 va ser l'edat d'or de l'estil popular argentí anomenat el tango. El tango és una música que es va crear als barris populars de Buenos Aires i també de Montevideo, la ciutat uruguaiana. És una música que va néixer com una música vinament popular, que es cantaven a les tavernes, als prostíbuls, en els balls populars. Una música que va néixer de l'entrecreuament de les diverses músiques que havien portat dels seus països d'origen, els que havien constituït l'Argentina, italians, espanyols, gent de l'est d'Europa, i que va tenir als anys 30 el seu període de màxim esplendor i també de reconeixement mundial gràcies a la gran figura que va ser en Carlos Gardel. Carlos Gardel va ser a part de ser un cantant i músic excepcional, també va ser una persona que es va fer molt popular a Argentina i després a tota Europa i també als Estats Units, perquè va protagonitzar una sèrie de pel·lícules. Era un home que tenia una bona planta, era com un galant de cinema, i llavors va donar a conèixer molt el tango per tot el món. En Gardel ja li vam dedicar un programa d'aquesta sèrie, i ara anem a escoltar altres músics. Gardel havia mort l'any 1936, l'any anterior, per tant l'any 37 ja Gardel ja havia mort, va morir en un accident d'aviació. I anem a escoltar altres intèrprets de tango, també que van ajudar molt al coneixement i a la qualitat del tango, junt amb Carlos Gardel. Anem a escoltar cantants com Hugo del Carril, com Libertad Lamarque, com Edmundo Rivero, i també músics com el pianista Osvaldo Pugliese i el bandoneonista Aníbal Troilo. Anem a escoltar dos tangos. En primer lloc escoltarem a la cantant Libertad Lamarque cantant un tango d'Enrique Santos Discépolo, que era un dels grans compositors de tango, tango que es diu Uno. La gravació no és molt bona perquè està treta d'una pel·lícula.
Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que le empecina. Uno va arrastrándose en tu estima sin su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega y un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que le gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios, que trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que suspendida la tortura de llorar su propia muerte. Bueno, como sos, habrías salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón del mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Uno, cantat per Libertad Lamarque, aquest tango. I ara escoltarem un altre, un tango molt, molt famós, el tango Sur, que va ser composat per el bandoneonista Aníbal Troilo i el poeta Homero Manzi. Escoltarem una versió del, cantada per Edmundo Rivero i amb l'orquestra precisament d'Aníbal Troilo. Sur.
La esquina del remo, barro y palma, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz y almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, mirándome. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y la luna suburbana, y mi amor en tu ventana, todo muerto. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, los 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. nostalgia de los años que han pasado. Marina, que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió su valerón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras reposado en la vidriera mirándome. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y la luna suburbana y mi amor en tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé.
El tango sur, tango magnífic, tant la lletra com la música, cantat per Edmundo Rivero i acompanyat per l'orquestra d'Aníbal Troilo amb aquesta gravació dels anys 30. Doncs bé, amb aquest magnífic tango acabem l'edició d'avui de Músiques del segle XX, aquest programa de Ràdio Contrabanda que dediquem a la música i la història del segle XX. I també la repetició d'aquest la podreu escoltar el dimarts que ve de 14, de 2:30 a 4 de la tarda. Molt bé, doncs em despedeixo. Fins aquí 15 dies en directe. Us desitjo que passeu molt, molt bona quinzena. I aquí s'acaba doncs aquest programa d'avui de Músiques del segle XX.